Bon dia. El 65% de les atencions fetes al Servei d'Emprenedoria de Dinàmic durant el 2023 han estat a dones.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Però tot el tema de números, tema econòmic, posar preus, viabilitat econòmica del projecte i també estudi de mercat, taxes de natalitat, nivell econòmic i poder valorar tots aquests factors. Les tècniques em van ajudar a fer el pla d'empresa, a veure si era viable, que jo ja havia començat a fer alguna coseta, però com a artesana, sobretot els números em ballaven. I a Dinàmic em van ajudar molt a posar peus a terra i a organitzar tot.
Acabem d'escoltar la Sara Quadrillero, emprenedora i responsable de Glauc, una de les 5 sòcies d'un negoci d'artesanes ubicat al centre de la ciutat. Unes xifres, com comentàvem en un inici, del 65%, que expliquen l'augment de dones emprenedores a casa nostra. Tenen estudis superiors i una part important ja té feina. Ara, des de Dinàmic, volen fer trobades entre dones emprenedores i dotar-les de més recursos perquè l'assessorament sigui continu i no s'acabi un cop sobre el negoci. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat, com sempre, en titulars d'aquest dilluns 15 de gener del 2024.
El dia en 4 minuts.
La Garrotxa acumula més de 100 robatoris a les llars durant el 2023. A la demarcació de Girona es pateixen de mitjana gairebé 6 robatoris al dia durant l'any passat. Els Mossos detecten que el que més es busquen els lladres són joies, diners en efectiu i també aparells d'electrònica. L'Ajuntament de Maià de Montcal espera poder solucionar la falta d'habitatge en els propers anys. A hores d'ara, les úniques ofertes de lloguer o compra d'habitatge al poble tenen un preu molt elevat. En mobilitat, la connexió Ripoll-Olot-Girona tindrà 4 serveis més respecte als actuals. A partir de dilluns vinent s'aplicaran aquests canvis. Aquests trajectes permetran reduir el temps, ja que des d'Olot fins Girona el servei a partir d'ara serà directe. L'Ajuntament de les Preses començarà les obres per remodelar l'edifici de l'antic Ajuntament aquesta setmana. Després d'una reforma estructural, l'edifici encabirà 3 habitatges que el consistori destinarà al jovent. La Garrotxa hauria de preparar-se per patir fenòmens meteorològics com inundacions o nevades en els propers anys. El CSIC realitza un estudi per determinar el multirisc que té la comarca. En esports, el club tenis taula Olot lluita fins al final però opera l'escala per 4-1. L'ucraïnès Jaroslav Smudenko va encaixar la primera derrota de la temporada contra el xinès Qin Weiye. El partit va plegar més de 200 persones a la sala polivalent de l'escala aquest dissabte. En futbol, més bones notícies. La Unió Esportiva Olot pateix més del compte per derrotar el Vilafranca. Els olotins van guanyar per 3-2 amb un altre doblet de Marc Mas i un gol de Bruno Perone, però van ser dèbils en defensa i van acabar demanant l'hora. Amb la victòria mantenen el pols amb l'Hospitalet, que va tornar a guanyar i continua primer amb 3 punts més. I en hoquei patins, l'hoquei Olot estrena el 2024 amb un empat davant el Cerdanyola per 3-3. Els olotins sumen un punt davant el segon classificat a la Lliga, gràcies a un gol d'Arnau Vidal i un doblet de Marc Prat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Nous documents mostren que el govern de Mariano Rajoy usava la policia per investigar al marge de la llei partits independentistes. Segons una investigació periodística, l'expresident estaria al cas de l'Operació Catalunya dirigida per Fernández Díaz. Pedro Sánchez, per la seva banda, diu que el control de les fronteres i la lluita contra la immigració il·legal continuarà en mans de l'Estat. El president recorda que les competències autonòmiques es centren en àmbits com la integració. Professionals sanitaris convoquen una manifestació unitària en contra del nou conveni de l'Eix pel proper 27 de gener. Titllen pel preacord d'injust i classista i afirmen sentir-se menys tinguts i avisen que tenen capacitat de lluita. En mobilitat, l'aeroport del Prat frega els 50 milions de viatgers el 2023 i es queda a un 5,3% per sota l'any 2019. El nombre d'operacions creix un 12,5% fins a les 318.957, però tampoc supera els registres prepandèmics. En la pàgina internacional, una nova erupció del volcà fa desallotjar Grindvik a Islàndia i el foc arriba a les cases. La lava ha arribat fins al port d'aquesta localitat pesquera després que el magma hagi superat part dels murs que s'estaven fent per aturar les colades. I Frederic Desè es converteix en el rei de Dinamarca després de l'abdicació de Margarida II. La monarca va anunciar fa uns dies que deixaria el tron en favor del seu fill després de més de 50 anys com a reina.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquesta setmana tindrem un temps diferent a l'anterior. Poques pluges, algunes a l'interior Pirineu arribaran un dia sí, un dia no. Avui, per exemple, una gotellada, com va passar ahir al vespre, a la nit, al Ripollès, a la Cerdanya, amb una cota de neu més aviat alta, però es va veure nevar a última hora del dia. I bé, també dimecres passa un front, divendres un altre, aquí amb una cota de neu ja de 1.600-1.700 metres, tot i que, per exemple, dimecres nevaria poquet a 2.000 metres. Són fronts atlàntics, hem de destacar aquesta novetat important d'aquesta setmana, vents de l'oest que van començar a bufar ahir, doncs s'imposaran tota la setmana, oest, sud-oest, alguns dies mestral, tot vindrà de l'Atlàntic i, per tant, parlem d'aquests fronts desgastats, que deixaran molt poca precipitació. Avui un dia, doncs, variable, nuvolat, al matí algun plogim, al Pirineu Oriental, cota de neu una mica elevada i pràcticament cap glaçada. Ahir amb prou feines vam arribar a 0 graus o sota 0 a Olot, a Vic, a Mieres, Santa Pau, o 3, 4, 5 sota 0 cap a les valls de la Cerdanya. Avui la temperatura de dia puja lleugerament, més valors de 14, 15, 16 graus i a la costa pràcticament 17. Amb una tarda nuvolada, però ja diem que molt poca pluja. I demà hi hauria clarianes, probablement a la tarda una mica més de sol, la temperatura seguirà pujant tant de dia com de nit, poques boires, amb aquest vent de ponent poca boira, i preveiem dimecres alguns ruixats, a la tarda del Pirineu, poca cosa, si neva cota alta, dijous podria ser el dia més assolellat, i divendres, tot i baixar una mica la temperatura, nevar una mica més al Ripollès i a la Cerdanya cap a aquests 1.600 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 15 de gener de 2024, dies on és habitual fer balanços. En aquest cas parlem d'emprenedoria, perquè precisament el 65% de les atencions fetes al Servei d'Emprenedoria de Dinàmic durant el 2023 han estat a dones. Això explica l'augment de dones emprenedores a Olot. Tenen estudis superiors i una part important ja té feina. Ara Dinàmic vol fer trobades entre dones emprenedores i dotar-les de més recursos perquè l'assessorament sigui continu i no s'acabi un cop sobre el negoci. Ha parlat amb una d'elles el nostre company, Gerard Puigdemont.
La Sara és una de les 5 sòcies d'un negoci d'artesanes ubicat al centre de la ciutat, Glauc. Ella ha treballat sempre en la confecció i fa uns anys, després d'arribar a la Garrotxa i de ser mare, tenia clar que volia treballar i poder conciliar la vida familiar. Amb aquest objectiu va decidir emprendre la seva idea de negoci i va acudir a l'assessorament per a emprenedors que ofereix Dinàmic.
Sobretot el tema de números, tema econòmic, posar preus, viabilitat econòmica del projecte i també estudi de mercat, taxes de natalitat, nivell econòmic i poder valorar tots aquests factors. Les tècniques em van ajudar a fer el pla d'empresa, a veure si era viable, que jo ja havia començat a fer alguna coseta, però com a artesana, sobretot els números em ballaven. I a Dinàmic em van ajudar molt a fer, a posar peus a terra i a organitzar tot.
Segons dades del 2023, Dinàmic va assessorar 120 emprenedors, el 65% del qual eren dones, la majoria amb estudis superiors i algunes amb feina. Aquesta és una tendència que es va imposant amb el pas dels anys i, de fet, una part important d'aquestes idees de negoci s'acaben projectant a la realitat. En parla Gemma Canelies, regidora d'Empresa a l'Ajuntament d'Olot.
Potser el 60% acaben creant el seu negoci. Llavors pensem que una atenció personalitzada no és només a vegades anar a fer una sola visita i conèixer què és el plan d'empresa o el que significa crear o desenvolupar el teu negoci, sinó que requereix d'un seguiment per desenvolupar aquest pla d'empresa. Per tant, moltes de les persones que venen per primera vegada sí que en fan un seguiment, que això sí que destaca, que pot durar des d'una setmana, probablement alguns que ja han estat dos anys a fer aquest seguiment d'assessoraments.
Ser emprenedora, però, no acaba només en el moment que inicies el negoci. La Sara té pensat tornar a acudir a Dinàmic per donar un impuls al seu projecte i assegura haver fet ús de les formacions psicològiques.
Moments que estàs a dalt de tot, moments que després llançaries la tovallola, però, clar, els bons moments i el fet de tu poder gestionar-te el teu temps i treballar fent el que realment t'agrada i oferir uns productes que saps que estan cuidant a la persona que el compra, al medi ambient i les persones que el treballem, ho estem fent en unes condicions raonables, et compensa.
Un dels objectius des de Dinàmic ara és potenciar les trobades entre emprenedores i crear xarxa.
Que moltes persones tenen ganes de fer algunes trobades, probablement, o trimestrals o semestrals, amb dones emprenedores, sobretot per compartir, per crear xarxa, i a més també va sortir el fet de moltes dones emprenedores de poder fer acompanyaments a altres dones emprenedores, sobretot per facilitar aquest camí que, com a vegades deia la Sara, no sempre és fàcil.
Una altra de les conclusions que s'extreuen de les dades de Dinàmic és que, en general, els projectes sorgits per dones són més planificats i meditats. La majoria dels negocis que han sorgit fins al moment estan relacionats amb serveis, especialment de salut, però també en tecnologia o advocacia, entre d'altres.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, parlem de robatoris, perquè la Garrotxa acumula més de 100 robatoris a les llars durant el 2023. A la demarcació de Girona es pateixen de mitjana gairebé 6 robatoris al dia durant l'any passat. Els Mossos detecten que el que més busquen els lladres són joies, diners en efectiu i també aparells d'electrònica. Aniol Puigvert.
A la demarcació de Girona, les comarques que aglutinen més robatoris de les llars són les de costa. Al Baix Empordà se n'han produït 592, a l'Empordà 518 i a la Selva 486. Aquestes tres comarques acumulen 1.596 robatoris, més de la meitat dels que s'han produït el 2023 a la demarcació. També destaca el Gironès, on n'hi ha hagut 398. L'agent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de Girona, Marta Pla, explica que cal prendre mesures per prevenir els robatoris com el simple fet de posar l'alarma.
Si posem alarma, sisplau, activem-la quan sortim de casa, d'acord? Perquè hi ha molta gent que es posa l'alarma, però marxa i no l'activa. Si sortim de casa, encara que sigui per anar al costat de casa a comprar el pa, tanquem la porta amb doble clau, perquè és molt fàcil obrir. Encara que tinguem, si tenim una porta de seguretat que ens ha costat un dineral i no la tanquem amb doble clau, és com si no tinguéssim res, com si deixéssim la porta oberta per un lladre. Per mi no, però per un lladre és fàcil.
Pel que fa a la resta de comarques, a la Garrotxa se n'han produït 113, al Pla de l'Estany 46 i al Ripollès 33 robatoris. Els Mossos ho relacionen directament amb la demografia de cada zona. Pla recorda que no cal mostrar-ho tot a les xarxes socials, ja que els lladres també ho poden veure.
Ens han regalat joies, si ens han regalat una bicicleta d'alta gamma, si han comprat un cotxe que val molts diners. A l'hora de publicar-ho a la xarxa social, siguem conseqüents. En el sentit que moltes vegades hem posat on vivim, l'adreça, tot. Si a sobre estem posant que tenim o que ens han regalat coses d'informàtiques d'un preu elevat i tal, hem d'anar molt en compte, perquè si tenim aquestes xarxes socials obertes a tothom, és fàcil que tant els amics com els que no són amics mirin, sàpiguen i vagin a la casa.
Una de les mesures que Pla considera que cal fer quan es marxa uns dies de casa és simular moviment. Amb aquest propòsit, recomana preguntar a algú de confiança que tregui el que hi ha a la bústia o que entri i apugi i abaixi les persianes. A més, diu que últimament els lladres deixen un plàstic a la porta per mirar si entra o no gent al pis. Si un veí o veïna fa aquesta tasca d'entrar, és suficient perquè caigui el plàstic i els lladres no detectin que la casa està buida.
A les preses, l'Ajuntament començarà les obres per remodelar l'edifici de l'antic Ajuntament aquesta mateixa setmana. Després d'una reforma estructural, l'edifici encabirà 3 habitatges que el consistori destinarà al jovent, i és que aquesta és una de les prioritats de l'equip de govern per al 2024, aconseguir que el jovent no hagi d'abandonar el municipi. Pere Obac.
L'Ajuntament de les Preses iniciarà les obres de transformació de l'antic Ajuntament amb l'objectiu de crear habitatge social destinat als joves del municipi. L'alcalde, Albert Danés, assegura que la manca d'opcions d'allotjament per als joves obliga que aquests hagin de marxar del municipi per optar a poder llogar un habitatge. Un cop finalitzades les obres, l'antic Ajuntament tindrà espai per a 3 habitatges destinats a aquest col·lectiu.
Nosaltres comencem ja les obres a l'Ajuntament Vell, doncs que fem la coberta nova i farem una reestructuració de la estructural, i a partir d'aquí aquí cabrien 3 habitatges que els volem destinar doncs a jovent, doncs a joves, perquè no hagin de marxar doncs del nostre municipi, i alhora també doncs a la rectoria també volem destinar algun habitatge doncs per joves.
Danés també parla de seguir treballant en educació i millorar els edificis on s'emplacen aquests serveis.
Infància és una de les dels pals de paller nostres del nostre municipi. Tenim la nostra llar d'infants, que és referent a nivell de comarca. La nostra, continuarem apostant per aquesta llar d'infants, apostant també en millores doncs a l'hora de tant a nivell pedagògic com a nivell estructural de l'edifici, perquè doncs puguem continuar siguent aquest referent. L'escola de la Bòbila també és un pilar doncs del nostre municipi. L'edifici és d'infraestructures, però nosaltres hi destinem també doncs molts de serveis i tenim molta atenció doncs per les possibles millores que hagin d'anar sortint.
En matèria de conservació de l'entorn, Danés assegura que vol posar en marxa iniciatives destinades a preservar el parc de Pedra Tosca, alhora que el fa accessible a persones amb mobilitat reduïda. A més, vol consolidar la peu de les per evitar que quedi relegat en un fet anecdòtic i seguir amb el manteniment dels equipaments municipals.
I també en matèria d'habitatge, a Maià de Montcal, l'Ajuntament espera poder solucionar la falta d'habitatge en els pròxims anys. A hores d'ara, les úniques ofertes de lloguer o compra d'habitatge al poble tenen un preu molt elevat. Tot i això, esperen que d'aquí un temps puguin crear alguna zona urbanitzable amb l'ajuda d'algun promotor.
Una de les principals problemàtiques en els últims temps és la de falta d'habitatge, i encara es converteix en un problema més gros quan es tracta de pobles petits, on l'oferta de cases, pisos o masies és molt limitada i en gairebé tots els casos tenen un preu molt elevat. Un d'aquests municipis que pateix la falta d'habitatge és Maià de Montcal. El seu alcalde, Tavi Casadevall, explica que la solució arribarà més tard que aviat.
Per plaç no hi ha gaires opcions, però sí que esperem que en els pròxims anys en surtin opcions perquè la gent es pugui quedar, no? És veritat que aquests pobles, des de la pandèmia sobretot, són molt més buscats, no?, els lloguers o les compres d'habitatges, i això ha fet que encara costi més que la gent que sempre ha viscut aquí es trobi un lloc per viure. Per tant, bueno, esperem que en un futur puguem oferir algun tipus d'habitatge a la gent que es vulgui quedar a Maià.
L'objectiu dels pobles com Maià de Montcal és poder tenir habitatge suficient perquè, sobretot, els més joves no hagin de marxar. Casadevall explica que sí que hi ha algun projecte, però que des del consistori és impossible poder-ho afrontar.
Una opció de desenvolupar una zona urbanitzable per poder fer que la gent del poble es pugui quedar, però esclar, això també depèn d'un promotor. Si l'Ajuntament no té prou mitjans per desenvolupar-ho, llavors sembla que hi ha una mica d'interès per part d'algun promotor, però sí que és una cosa que va molt a poc, no? Llavors, també hi ha una altra opció per part d'una fundació que pertany al Bisbat de construir 6 habitatges amb lloguer social, però també és veritat que aquestes fundacions diuen que tenen moltes altres projectes engegats i que té un temps d'espera.
Enguany el pressupost de Maià de Montcal supera el 500.000 d'euros, uns números que no permeten al consistori poder fer grans inversions sobre habitatge i que aniran destinats a altres departaments.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
La connexió a Ripoll o la Girona tindrà 4 serveis més respecte als actuals. A partir d'aquest mateix dilluns s'apliquen aquests canvis. Aquests trajectes permetran reduir el temps, ja que des d'Olot fins Girona el servei serà directe. El director gerent de Teisa, Àlex Gilabert, ha explicat que des de que les tarifes de transport s'han vist reduïdes, en aquesta zona hi ha hagut una demanda important de viatgers. Natàlia Moreno.
Fa pocs dies coneixíem que s'ampliaven els serveis entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i el Gironès. Un servei que serà una realitat a partir d'aquest dilluns, uns 15 de gener, i que suposarà un increment de trajectes entre les tres capitals de comarca. En xifres, suposaran 4 noves expedicions per sentit durant els dies feiners i l'ampliació de 2 a 3 els caps de setmana. Seran un total de 12 serveis respecte als 8 que hi havia fins ara de dilluns a divendres. Amb tot plegat, s'escurça el temps entre Olot i Girona, ja que el servei entre aquestes dues ciutats serà directe i d'aquesta manera es reduirà el temps de desplaçament. El director gerent de Teisa, Àlex Gilabert, ha detallat a Ràdio Olot i Olot Televisió la freqüència de serveis.
Fins ara hi havia 8 serveis entre Olot i Girona directes, ara passaran a 12. I això d'alguna manera, tant d'anada com de tornada, i això d'alguna manera doncs, vinculat amb aquests serveis que després tenen continuïtat o venen des de Ripoll. Escurçant el temps entre Ripoll i Girona, doncs pràcticament en un terç del temps que hi havia fins ara.
Gilabert també afegeix que es tracta d'un servei que fa anys que des del Ripollès es demana. Remarca que és un territori que té menys connexió pel que fa al transport públic amb Girona respecte a altres de la demarcació.
El territori del Ripollès fa molt de temps que reclama doncs el fet de que és una comarca gironina que no té segurament doncs la freqüència de transport públic amb Girona que potser doncs pot tenir amb altres comarques com pot ser Osona, i que de fet és de la província de Barcelona. Fins i tot es dona la paradoxa de que el Ripollès està integrat tarifàriament a l'ATM de Barcelona i no a la de Girona per ara.
Les tornades d'aquest nou servei des de Girona seran entre les 5 i 10 de la tarda i les 8 i 10 del vespre. A Girona els busos faran parada també davant de l'Hospital Josep Trueta per facilitar l'accessibilitat a aquest equipament sanitari i a l'Avinguda Ramon Folc.
En meteorologia, la Garrotxa hauria de preparar-se per patir fenòmens meteorològics com inundacions o nevades en els propers anys. El CSIC realitza un estudi per determinar el multirisc que té la comarca. Aquest estudi, que necessita la col·laboració ciutadana per ampliar la base de dades, pot ajudar a fer una millor planificació territorial per evitar que aquests fenòmens tinguin un gran impacte.
Dimarts i dimecres es duran a terme 2 tallers a Montagut i a la Vall d'en Bas com a part d'un projecte en col·laboració amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Aquests tallers se centren en el desenvolupament d'aspectes relacionats a la conservació del medi ambient. El projecte en el qual treballa actualment el CSIC està dedicat a analitzar el multirisc a la comarca de la Garrotxa, mitjançant l'estudi dels riscos naturals que han tingut lloc en el passat, amb l'objectiu de preveure els possibles impactes en els pròxims anys. Aquests fenòmens podrien tractar-se d'inundacions esllavissades, incendis o terratrèmols. Aquesta anàlisi té en compte el canvi climàtic que pot alterar la freqüència i la intensitat d'aquests fenòmens. El que han pogut determinar fins ara els investigadors del CSIC és que les àrees de la comarca es veuen afectades de diferents maneres a causa dels diversos controls físics i ambientals que hi ha. Per exemple, les inundacions són més comunes al sud, mentre que els terratrèmols es relacionen amb les falles de Mérida Llorà, tot i que no s'ha patit cap episodi sísmic des de fa segles. Els investigadors, encara en la fase inicial de recollida de dades, preveuen que amb l'anàlisi d'aquests patrons, d'alguna manera podran entendre què podria passar en un futur pròxim. Joan Martí és professor d'investigació al CSIC.
Evidentment, en temes d'inundacions, pluges, nevades, sequera, tot això, doncs sí, això ja ho tenim clar que ho hem d'esperar i que d'alguna manera ens tocarà un dia o un altre, no? Però altres fenòmens més, diguéssim, extrems o més extraordinaris, doncs aparentment no, de moment, diguéssim. Però aquests altres, que sí que són més freqüents i més concurrents en el temps, doncs els hem de tenir en compte.
Segons Martí, és molt important tenir en compte aquests estudis a l'hora de fer una planificació territorial ben feta, ja que, per exemple, la Garrotxa està creixent demogràficament, fet que es tradueix en una major utilització del sòl.
Per exemple, aquest és un tema que s'ha de tenir molt en compte, doncs això, doncs, on fem carreteres, on posem línies d'alta tensió, on posem fàbriques, on posem certes coses, perquè després el que no hem de fer és de dir, no sabíem que això ens podia passar, no? Vull dir, una mica aquesta és la idea, és a dir, que tota la feina aquesta que estem fent és perquè al final tota aquesta informació es posi amb coneixement a l'hora de, i es tingui en compte, a l'hora de fer una planificació territorial de la zona.
Amb l'objectiu d'incloure informació detallada sobre afectacions locals que potser no es troben registrades als catàlegs, els dos tallers de Ciència Ciutadana busquen la participació activa dels habitants de la Garrotxa i, en particular, aquells que tenen memòria de fenòmens que hagin passat. L'objectiu és ampliar i enriquir la base de dades del projecte per obtenir una base de dades del tot representativa.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant de tenis taula, perquè el club tenis taula Olot va lluitar fins al final, però va acabar perdent a l'escala per 4-1. L'ucraïnès Yaroslav Shmudenko va encaixar la primera derrota de la temporada contra el xinès Qin Weiye. El partit va plegar més de 200 persones a la sala polivalent de l'escala en una jornada històrica per al tenis taula gironí.
Aquest era l'ambient aquest dissabte a la tarda a la sala polivalent de l'escala després de que el palista local, Artur Thomas Grela, tombés Diogo Pinho i el club tenis taula Olot encaixés la derrota en el gran derbi gironí per 4-1. L'atenció també s'ha dirigit a les graderies perquè poques vegades a la demarcació s'havia pogut veure una sala de tenis taula amb més de 200 aficionats. El president del club olotí, Enric Llagostera, ha apuntat que en aquest derbi tots hi han sortit guanyant.
Avui ha guanyat tots, ha guanyat l'esport en general, ha guanyat el tenis taula com a esport minoritari, ha guanyat la nostra ciutat d'Olot amb els seus dirigents que ens han acompanyat en tot moment, tota aquesta afició que és impagable, no? Bueno, va ser comentar que vindrien cap aquí a l'escala per aquest derbi històric gironí, per primera de la història s'enfrontaven dos equips a la màxima categoria.
L'escala Olot ha començat malament per als olotins. El portuguès Pinho ha perdut contra un dels palistes amb més bona forma de la superdivisió, Qin Weiye. L'ucraïnès Yaroslav Shmudenko ha trepitjat Iker González amb un contundent 0-3 i la balança s'ha tornat a equilibrar. El moment d'Arnau Pons ha arribat, però el d'Esparreguera, tot i lluitar-ho molt, ha perdut contra Grela. Amb un 2-1 a favor de l'escala ha arribat el gran moment de la tarda. L'ucraïnès Yaroslav Shmudenko arribava invicta a la cita, però no era l'únic. El xinès Qin Weiye tampoc havia perdut cap enfrontament. L'Olot ha colpejat primer, el xinès s'ha posat per davant i Shmudenko ha situat el 2-2 a la sala. Amb la màxima igualtat, els dos palistes s'han enfrontat en un duel de tenis taula digne d'admiració, on el xinès s'ha acabat imposant per 11-4 en l'últim joc. Shmudenko ha parlat sobre la mala sort que ha tingut l'equip.
I know that it's first time two clubs from
Sabia que era la primera vegada que dos clubs de la regió de Girona s'enfrontaven a la Superdivisió. Ha sigut un gran partit, però hem estat una mica desafortunats en l'últim partit i fins i tot en el meu duel. Hem tingut l'oportunitat de posar el 3-3.
50-50. We lose, but chance we play 3-3.
Amb un complicat 3-1 a l'electrònic, el portuguès Diogo Pinho ha estat a només un sol punt de forçar el 3-2 contra Grela, però l'escala ha sabut mantenir la calma i s'ha acabat enduent el partit per un enganyós 4-1 final. Pinho ha marxat amb un sabor agredolç.
Bueno, intentar quedar con los buenos momentos del partido y seguir trabajando para cambiar este resultado y nada, felicitar al rival que ha estado muy bien, ha hecho un partidazo y... Y nada, bastante triste, pero a la vez también contento porque hubo buenos momentos en mi partido y yo intentaré quedarme con eso.
Més d'una cinquantena d'aficionats han marxat amb un autobús des d'Olot aquest dissabte al migdia fins a l'Alt Empordà. L'expedició olotina ha fet un dinar de germanor abans del partit i posteriorment s'ha desplaçat fins al pavelló d'esports. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha demanat al club tenis taula Olot que aprofiti al màxim aquest moment d'or de la seva història.
És un any per gaudir-ne, a més a la classificació l'Olot està molt bé, està molt ben posicionat en el centre, per tant tot fa pensar que això tindrà continuïtat en el futur i aquesta escala doncs, que avui doncs, s'han emportat els punts, doncs, d'aquí unes setmanes vindrà l'Olot i mirarem de recuperar-los perquè, repeteixo, han estat petits detalls els que han acabat decidint.
El club tenis taula Olot tanca així la segona volta fora d'Europa a la setena posició de Superdivisió. Sense temps per lamentar-se, però, l'equip viatja fins a Galícia per enfrontar-se a l'Arteal Santiago, l'actual subcampió de la categoria.
Duel històric al tenis taula gironí. Llàstima que no es va acabar de rodonir per als nostres interessos amb la victòria del club tenis taula Olot. Això sí, qui va guanyar aquest cap de setmana va estar la Unió Esportiva Olot, que va patir més del compte, però al final va ser capaç de derrotar el Vilafranca. Els olotins van guanyar per 3-2, amb un doblet de Marc Mas i un gol de Bruno Perone, però van ser dèbils en defensa i van acabar demanant l'hora. Amb la victòria mantenen el pols amb l'Hospitalet, que va tornar a guanyar i continua primer amb 3 punts més. Qui ens ho va explicar tot plegat en directe a Ràdio Olot va ser el nostre company, David Planella.
L'equip menys golejador de la Lliga va marcar 2 gols a l'estadi municipal i va fer patir massa la Unió Esportiva Olot. Els olotins, que van començar bé, movent la pilota amb velocitat i trobant espais entre línies, van anar de més a menys en el joc i van acabar demanant l'hora contra el Vilafranca. Més enllà del com, però, l'entrenador, Pedro Dòlera, dona molt de valor al què.
Venim de fer un gran partit a l'escala i empatar com si fóssim uns peleles en 2 situacions de risa, i avui pues, tocava fer-ho por lo civil o por lo criminal. Al final l'equip no és fàcil encaixar un gol 0-1 i no és fàcil i contra un equip com aquest que a la contra et pot matar.
Ningú s'esperava un guió de partit així. L'Olot partia com a favorit i tot i començar bé es va veure per darrere en el marcador al minut 37 per culpa d'una bona combinació del Vilafranca mal defensada pels garrotxins que Canyes va convertir en el 0-1. Els de Pedro Dòlera van tenir una reacció d'equip gran. Només van trigar 1 minut i mig a respondre al gol visitant. Ho van fer amb una centrada de Blázquez que va rematar Marc Mas. La segona meitat va començar entretinguda amb 4 ocasions, 2 per banda en només 5 minuts, i l'Olot va colpejar primer el minut 9. Bruno Perone va aprofitar una pilota morta a l'àrea petita per fer el 2-1, i 3 minuts després Marc Mas va acceptar un regal d'Eric Ruiz per situar el 3-1 al marcador. El partit semblava sentenciat, però res més lluny de la realitat. Al quart d'hora de joc, un golaç de Frutos des de fora l'àrea va posar emoció al partit amb el 3-2. A Dòlera no li van agradar gens els minuts finals.
Sí, lo que no va és perdre les boles que hem perdut en la segona part. Això és lo que no va, l'últim quart d'hora. Això és lo que no va. Amb 3-1 és un partit per guanyar-lo 6-1.
I reconeix que l'equip va ser massa dèbil en defensa.
El que abans era tancat a pany i forrallat, 0 gols d'ara, ara estem en modo regal i passen i vean, i bueno, vull dir, hem de millorar-ho això, vull dir que no hi ha més. Bueno, jo crec que és un tema de relaxació, sí, això ja ho saben ells.
El 3-2 contra el Vilafranca és la primera victòria de l'any d'un Olot que continua a 3 punts de l'Hospitalet. El conjunt de Joan Sánchez no falla, va derrotar el Peralada 1-0 i manté el lideratge de tercera. Diumenge que ve arribarà l'última jornada de la primera volta. L'Olot visitarà el difícil camp de la Muntanyesa, el quart classificat.
Derrota en tenis taula, victòria ara com escoltàvem en futbol i empat en hoquei patins. L'hoquei Olot va estrenar aquest 2024 amb un empat a 3 davant el Cerdanyola. Els olotins van sumar un punt davant tot un segon classificat de la Lliga. En una primera meitat boja, els de Miqui Ràfols van ser capaços de remuntar un 0-2 i marxar al descans guanyant. A la represa, els ballesans van crear més perill i van acabar empatant. Marc Prat va notar un doblet en el seu retorn després de lesió. Ara l'hoquei Olot amplia la distància respecte al descens a 5 punts. Tornava a l'hoquei patins després d'un mes i ho feia a la pista Josep Jou al pavelló d'Esports d'Olot. Un inici de 2024 amb un duel atractiu davant un hoquei Olot amb canvi d'entrenador inclòs durant el Nadal i el segon classificat de la Lliga, el Cerdanyola Club Hoquei. El duel precisament, però, no arrencava amb un guió en favor dels garrotxins. Álvaro Borja al minut i mig anotava el 0-1 en una bola dins l'àrea. Cop dur pels de Miqui Ràfols en un inici de partit on les ocasions eren per amb dues bandes. Al minut 14, però, De Moya ampliava diferències amb un xut potent des de fora l'àrea que superava Guillem Raurell. No era el retorn a la pista somiat, però l'hoquei Olot i a la pista Josep Jou no havien dit l'última paraula. En poc més de 5 minuts, Arnau Vidal amb un gol per l'escaire i Marc Prat amb un doblet capgiraven el marcador. La grada embogia davant una gran reacció dels olotins. Al descans, un 3-2 brillant per un hoquei Olot que també tenia Raurell com a últim salvador, aturant una falta directa a Eric Gual. Al final del partit, en Miqui Ràfols, l'entrenador de l'hoquei Olot, donava per bo el punt aconseguit.
Sí, resultat positiu. Volíem guanyar. Aquí a casa hem d'intentar treure el màxim de punts possibles, però bueno, amb el temps que hem tingut per treballar i el rival amb el bon joc que té...
Després del pas per vestidors, el Cerdanyola insistia i buscava l'empat. Per altra banda, l'hoquei Olot generava perill a la porteria visitant i fins i tot podria haver ampliat la distància al marcador. Però en un capítol més del partit, el Cerdanyola aconseguia empatar en el precís moment que l'hoquei Olot recuperava el quart jugador de pista. Els olotins havien aguantat els 2 minuts amb inferioritat després de la targeta blava a Nil Mangas, però veien com De Moya firmava el 3-3.
Els jugadors han demostrat el nivell i la mentalitat per donar-li la volta, i sincerament penso que tenim molt de marge de millora, molta feina a fer. M'ha donat la sensació que han faltat cames, ha faltat un punt de física aquesta segona part per jugar el que ens agrada.
Amb aquest resultat no es mouria més el marcador i l'Hoquei Olot estrenava l'any empatant contra tot un segon classificat. Ara els de Miqui Ràfols tancaran la primera volta aquest cap de setmana a la pista del Matlleu. Amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 15 de gener de 2024, però no deixem molt lluny l'esport perquè d'aquí uns minuts arriba el tercer temps amb en David Planella per repassar encara més detalls de l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Més informació a partir de les 3, com sempre, aquí a Ràdio Olot. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.